UFO Migdia, amb Dolors Lleu.
Molt bon dia, és dijous 2 de febrer, arrenquem edició informativa Ràdio Calella Televisió. Ho fem un dia més començant amb els titulars de les notícies del dia, amb Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Vinga, comencem. El pressupost català que contempla una inversió d'1,8 milions d'euros per l'Hospital Sant Jaume.
El Consell Executiu presidit per Pere Aragonès aprova aquest matí el pressupost català del 2023 pactat amb el PSC i els comuns. Incorpora una partida d'1,8 milions d'euros per l'ampliació del Sant Jaume i una altra de 165 milions d'euros per a la planta dessaladora de la Tordera.
Aquesta tarda, per cert, es porta a aprovació del ple municipal la renovació i actualització del protocol de col·laboració entre l'Ajuntament i el Departament de Salut, justament per fer efectiva aquesta ampliació de l'Hospital Sant Jaume, una sessió ordinària que es podrà seguir en directe per aquesta emissora a partir de 6:15 de la tarda. Guillermo Gomis ha justificat avui la seva sortida de Gesvia llançant crítiques al PSC. Ha dit que ell va prendre la decisió per principis, tot assegurant que no va entendre el posicionament dels socialistes de mantenir-se al govern arran del cas Buch i la seva candidatura per Junts.
A tot això, el regidor de la formació taronja ha anunciat el seu vot d'abstenció al pressupost del 2023 i apunta, en una entrevista a La Ciutat, les propostes que el govern ha acceptat durant la negociació.
Entrevista avui al programa La Ciutat. A l'informatiu en recuperarem els passatges més importants. Més coses. El govern municipal vol prohibir la venda d'alcohol en botigues 24 hores durant la nit.
L'executiu posarà dijous al plenari, des de dia avui, modificar la normativa municipal per prohibir-hi la venda d'alcohol entre les 11 de la nit i les 8 del matí. A Calella hi ha 3 botigues de conveniència amb llicències de 24 hores, però només una està en funcionament com a tal. Totes estan situades a la zona turística.
200 euros de multa pels passatgers que pugin patinets elèctrics al transport públic.
Ahir va entrar en vigor la nova normativa que prohibeix pujar els vehicles de mobilitat personal amb motor a trens, metros, ferrocarrils o autobusos. L'autoritat del transport metropolità multarà amb 200 euros als infractors. Segons ha informat, ahir no se'n va posar cap.
I s'ha posat en marxa també el sistema d'alertes d'emergència als telèfons mòbils.
Es tracta d'un nou mecanisme d'avisos sobre situacions com incendis o explosions que rebran tots els dispositius de telefonia intel·ligent des de Protecció Civil. Apareixeran a la pantalla com un missatge emergent i acompanyat d'un soroll punyent.
I pel que fa al temps, situació sense canvis aquestes pròximes hores, amb un predomini de l'ambient assolellat i temperatures estabilitzades, a màximes que van dels 15 als 17 graus aquí al Maresme. Serà també així demà divendres i pel que sembla tot el cap de setmana. Atenció, però, que sembla que a partir de la setmana vinent sí hi hauran canvis, arribada d'un front molt fred. Comencem el pressupost de la Generalitat de Catalunya d'aquest any, pactat entre el govern d'Esquerra i el PSC i els comuns. A l'oposició contempla una inversió d'1,8 milions d'euros pel projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume. Així ho han donat a conèixer els republicans, tot especificant que la partida és complementària als diners per l'encàrrec de la redacció del projecte executiu. El president català, Pere Aragonès, ha comparegut aquest matí a primera hora en roda de premsa abans de la reunió extraordinària del Consell Executiu en marxa, per deixar-lo enllestit, aquest projecte, perquè comenci el tràmit parlamentari. L'objectiu és que entri en vigor a finals del pròxim mes de març.
L'endemà de tancar l'acord amb el PSC, que garanteix l'aprovació del pressupost, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat que els comptes d'aquest 2023 són els més ambiciosos dels últims anys i que incorporen inversions per la transformació del país i per donar resposta a les necessitats de la ciutadania.
Més escoles, més hospitals i més feina. En definitiva, més benestar i més prosperitat. D'això va el pressupost que avui aprova el govern, de fer més fàcil la vida de la ciutadania, de ser útils a la gent, perquè és així com el país avança i és així com es construeix un futur compartit. És un pressupost de país, perquè ha estat elaborat i rep el suport dels principals agents socioeconòmics, de les entitats socials, del món de la cultura, de les universitats. I, evidentment, perquè té el suport polític i parlamentari necessari per adequar-ne, per assegurar-ne l'aprovació. Un suport parlamentari que volem reforçar encara més en el tràmit que avui comença.
El govern d'Esquerra s'ha assegurat l'aprovació del pressupost del 2023 gràcies als 33 vots dels seus diputats, als 33 del PSC i als 8 dels comuns, que superen ja la majoria absoluta. En una publicació a xarxes, ahir la nit, la secció local d'Esquerra Calella anunciava que els comptes incorporen una inversió d'1,8 milions d'euros pel projecte d'ampliació del Sant Jaume. Tot i que no s'ha concretat quines actuacions estan previstes, fonts republicanes expliquen que la partida és complementària a la pressupostada per la licitació del projecte executiu.
Així mateix, també des del PSC s'ha anunciat una inversió de 165 milions d'euros per l'ampliació de la dessaladora de la Tordera. Es preveu licitar el projecte i l'obra durant aquest any 23. S'han demanat també fons europeus per incorporar-hi una placa fotovoltaica que en disminueixi l'impacte energètic. A l'espera de conèixer ja amb tot el detall les inversions, els projectes pel Maresme que contemplen aquests pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Avui sí que, per cert, i en referència doncs, a aquesta inversió d'1,8 milions d'euros pel projecte d'ampliació de l'hospital, hem de dir que aquesta tarda el ple també tractarà sobre aquest projecte, però en concret per tal de renovar el protocol de col·laboració amb el Departament de Salut per un any més.
Un tràmit que, segons ha indicat l'alcalde Marbuc, permetrà actualitzar l'estat del procés d'ampliació de les instal·lacions sanitàries.
Es va renovant doncs, de forma automàtica cada any, però el que hem fet ara doncs, és actualitzar. Quan diem actualitzar, s'explica doncs, les feines que ja s'han fet fins ara, és a dir, tots els temes urbanístics que ja ha fet l'Ajuntament, però també doncs, els temes que ha fet la Generalitat, com es pot ser el pla funcional, el pla de mobilitat, etc. Per tant, el que fem ara és continuar avançant per aconseguir tenir aquest hospital el més aviat possible i el que fem doncs, és posar-ho sobre paper, constatar-ho i portar-ho en aprovació del ple municipal per donar-li doncs, la importància que té aquest punt per Calella.
Quan al calendari es preveu que durant aquest any 2023 s'encarregui el projecte executiu i en paral·lel s'enllesteixin els tràmits per fer efectiva la permuta de terrenys entre la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i l'Ajuntament de Calella, que permetin posar fil a l'agulla a l'aparcament de Can Saleta, que s'ha d'impulsar des de Gesvia. L'alcalde i la regidora Cindy Rando van reunir-se a principis de setmana passada amb el conseller de Salut Manel Balcells per acordar desencallar alguns punts del projecte i interessar-se sobre les mesures que contempla el departament per afrontar el mentrestant i altres qüestions econòmiques i de gestió que afecten els centres de la corporació.
Ciutadans va renunciar per principis a la vicepresidència de Gesvia, l'empresa municipal de mobilitat, després de la sortida del socialista Josep Torres, també del govern, i que de retruc llavors també deixés tots els càrrecs que tenia delegats, entre ells la presidència de Gesvia. Així ho ha confessat aquest matí el regidor de la formació taronja, Guillermo Gomis, en una entrevista a la ciutat, hores abans doncs, d'aquest ple municipal convocat per debatre el projecte de pressupost de Calella per aquest any, que ha pactat amb l'executiu del PDeCAT Junts per Calella i el PSC. Ha avançat Gomis que s'abstindrà en la votació perquè el seu suport, ha dit, ja no és imprescindible, però que s'abstindrà perquè així facilitarà l'aprovació per un sentit de responsabilitat, ha dit.
Guillermo Gomis ha fet referència al sentit de responsabilitat de Ciutadans a l'hora de facilitar l'aprovació dels comptes municipals, havent-se prèviament assegurat algunes propostes del seu programa electoral. No hi donarà suport explícit perquè el govern ha tornat a buscar-se un altre aliat a l'oposició, ha dit.
Nosaltres el que sí que hem fet és mirar d'aplicar i d'intentar aconseguir el que nosaltres tuvim en el nostre programa electoral, ¿vale? I a poc pues, hem anat aconseguint coses. No? I la manera d'aconseguir coses a la situació en què estàvem nosaltres, venir d'un partit bueno, que al principi aquí era molt complicat presentar-se per als Ciutadans, perquè els primers 4 o 5 mesos varen ser molt durs per nosaltres, no? Perquè la gent pues, no nos volia, no nos acceptava com érem, i des d'un principi nosaltres varen dir que nosaltres apartàvem el que era el tema de la ideologia per donar el pas a la ciutat i a les persones, no?
Gomis ha apuntat algunes de les propostes de Ciutadans que el govern ha incorporat al projecte de pressupost que avui es sotmet a debat plenari: la modernització de la policia local, el projecte Patis Oberts, el soterrament de contenidors i el manteniment de la via pública o una subvenció per l'Associació de Professionals d'Infermeria, entre d'altres. Durant l'entrevista a la ciutat, també ha confessat que el que el va portar a renunciar a la vicepresidència de l'empresa municipal de mobilitat, on feia tàndem amb el socialista Josep Torres, que va abandonar el govern arran del cas Busch i de la seva candidatura per Junts. Gomis ha dit que va ser una decisió presa per principis i en aquell sentit ha llançat un dard al PSC, que llavors va optar per mantenir-se a l'executiu i posar la Rusi a la presidència de Jasbia.
Els principis estan per una cosa, no? O sea, jo, per exemple, el que tu m'has comentat del tema de Jasbia, jo vaig començar amb el senyor Torres, ¿vale? I fèiem un equip. Jo, pues mira, la veritat és que amb el senyor Torres res malament que dir, al contrari, no? He après molt a de vore ell i també escoltant-lo en els plens, no? Però jo entenia que si el senyor Torres no era, pues jo també m'hauria d'anar, no? Tu no te sent necessari a un sitio, pues lo que has de fer és plegar, no?
En un altre ordre de qüestions, Gomis ha indicat que continuen treballant en la candidatura a les eleccions municipals que encapçalarà. Ell personalment ha dit que l'afronta amb més ganes que el 2019.
Estem organitzant la presentació de la nostra candidatura aquí a Calella i pues, me va donar l'opció de que continua confiant en nosaltres i que si nosaltres estàvem pongant força per continuar, no? I nosaltres, pues, la veritat és que, a pesar de que va ser un començament molt difícil, ¿vale? Molt, 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 pues ara, pues, la veritat és que estem amb més ganes que en el 2019, no?
L'alcalde de Ciutadans ha de defensar el seu dret de presentar una proposta política de centre en una ciutat que, segons considera, està també molt polaritzada.
A Calella hi ha 3 botigues de conveniència amb llicència de 24 hores, però de moment només una funciona com a tal. Són establiments comercials de productes variats que estan situats a l'anomenada zona turística aquí a Calella, una realitat que ha portat a l'executiu local a plantejar una modificació de la normativa perquè s'hi prohibeixi la venda de begudes alcohòliques, però durant la nit, en concret entre les 11 i les 8 del matí. Una proposta que avui se sotmetrà a debat plenari.
Iniciativa del govern del PDeCAT, Junts per Calella i el PSC per modificar l'ordenança municipal de conveniència i via pública perquè s'hi reculli la prohibició de vendre begudes alcohòliques entre les 11 de la nit i les 8 del matí. Una restricció que afectarà, en cas que s'aprovi, a les botigues 24 hores. Així ho ha avançat l'alcalde en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
Actualment hi ha 3 establiments amb llicència. Sí que li haig de dir que n'hi ha 2 que ja fa un temps que estan funcionant, però no han obert mai a les nits, però sí que hi ha un nou establiment que ha demanat la llicència aquest any 2022 i que ja està en funcionament i que sí que funciona, doncs, les 24 hores al dia, i per tant, doncs, això ens ha portat a prendre aquesta mesura de prevenció i prohibir, doncs, la venda d'alcohol, com li deia, des de les 11 de la nit fins a les 8 del matí.
Segons exposa l'alcalde Buch, la mesura es planteja amb caràcter preventiu per evitar que es puguin fer botellons a les immediacions de l'establiment i, de retruc, problemes de convivència veïnal.
Fruit d'experiències d'altres municipis, doncs en aquestes botigues on s'hi podria anar a comprar qualsevol hora de la nit, doncs que es, per un costat, doncs, incentivi el consum d'alcohol a la via pública, és a dir, que acabaria sent un botellón, no? Facilitarem els botellons, i a més, doncs, també l'experiència d'altres municipis ens ha ensenyat, doncs, que es acaben generant zones conflictives, sobretot pel que fa al descans dels veïns, doncs perquè pot haver-hi moments, doncs, que hi hagi certes aglomeracions de persones que vulguin consumir alcohol i, per tant, doncs, també alterin l'ordre públic.
La proposta de modificació de la normativa seria d'aplicació per tot l'any, sense diferenciar entre l'estiu i l'hivern. Altres ajuntaments, com Barcelona o Manresa, han tirat endavant iniciatives similars per limitar la venda de begudes alcohòliques durant la nit a les botigues 24 hores. L'ordenança municipal de convivència i via pública fixa sancions d'entre 500 i 1.500 euros per a les persones que facin botellons al carrer i que alterin l'ordre públic. La policia local és l'encarregada de vetllar pel seu compliment.
cap multa en el primer dia en què patinets i monocicles elèctrics no podien pujar al transport públic. Va ser ahir, se n'informava als usuaris, de fet, a través de la megafonia o de les noves senyals que hi havia en les estacions de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat o trens de Rodalies.
Primer dia de feina, sobretot d'informació sobre la nova normativa cap als usuaris que, potser per desconeixement, portaven patinetes. Sobre les denúncies per incompliment comportaran sanció de 200 euros, segons ha informat la mateixa autoritat del transport metropolità. El seu president, Pere Torres, ha explicat que la prohibició s'allargarà durant 6 mesos per donar temps a elaborar un reglament definitiu que permeti actuar contra els riscos associats a l'ús dels vehicles de mobilitat personal, en el qual també hi participen operadors, bombers, fabricants i usuaris. Molts dels usuaris d'aquests vehicles de mobilitat personal es van veure obligats a abandonar el transport públic. D'altres diuen que no faran cas de la prohibició perquè no hi estan d'acord o no tenen alternativa. Mentrestant, s'està treballant per habilitar espais per estacionar patinets a les estacions.
I la Generalitat també ha posat en marxa el sistema d'enviaments d'alertes d'emergència als mòbils intel·ligents. S'utilitza per avisar d'inundacions, d'incendis o explosions. Només la rebran, de fet, els telèfons intel·ligents que estiguin a prop de la incidència. A la pantalla del mòbil hi apareixerà un missatge emergent de Protecció Civil, amb informació sobre l'alerta. Un missatge que també es farà sentir amb aquest soroll.
El mòbil farà un fort soroll i enviarà un missatge emergent per explicar quin tipus d'alerta hi ha al territori de l'usuari i quin és el procediment que haurà de seguir. La notificació interromperà qualsevol tipus d'aplicació que s'estigui utilitzant en el moment en què s'enviï i fins i tot les trucades, i no es podrà desactivar fins que es llegeixi el missatge, que es podrà llegir en català, castellà i anglès. Només arribarà a aquelles persones que es trobin a la zona de l'emergència i les que arribin a aquest mateix lloc un cop llançada l'alerta. En cap cas s'utilitzarà per enviar alertes meteorològiques ni per avisos de servei. Per poder rebre-les, han de tenir activades les notificacions de missatges per avís d'emergència. Els smartphones d'última generació les tenen activades per defecte. Es provarà el servei efectuant 4 simulacres a diferents zones del territori. Els ciutadans rebran una notificació informant que es tracta d'un simulacre i de l'activació del servei.
Altres notícies a comarca. L'Associació de Veïns al Mirador de Can Carreres ha demanat solucions pels abocaments d'aigües brutes a la urbanització pinadenca. Segons informa l'emissora municipal, una representació de l'entitat va concentrar-se dilluns a les portes de l'Ajuntament, on s'hi estava celebrant un ple per reclamar que es tiri endavant el projecte de recollida i sanejament que s'havia de fer l'any 2019 amb un pressupost de 2,5 milions d'euros. El consistori pinadenc, de la seva banda, ha explicat que ha redactat 2 projectes de construcció, en aquest cas de mini depuradores per tractar les aigües brutes. Estan pendents del vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua. Ara mateix només una part de la urbanització de Can Carreres està correctament canalitzada i connectada a la xarxa de clavegueram. La tinent d'alcaldia Sílvia Biosca ha exposat que la solució definitiva només es podrà aconseguir quan es legalitzi aquesta urbanització compartida entre les poblacions de Pineda i Calella. A Mataró, PSC i Comuns han fet una declaració institucional conjunta de denúncia del temps d'espera per obtenir un habitatge social a la capital del Maresme. Exposen que en alguns casos arriba a superar els 5 anys. El text consensuat entre els dos partits, reclamant solucions a la Generalitat de Catalunya, exposa que Mataró necessitaria 8.000 habitatges públics per cobrir la necessitat d'immobles socials que hi ha a la ciutat. La realitat, però, que és que el parc públic de la Generalitat i el de l'Ajuntament no arriba als 600 habitatges. Aquesta situació genera que, a dia d'avui, hi hagi fins a 41 famílies mataronines pendents de rebre un immoble de lloguer assequible i de tot i comptar amb una qualificació favorable de la mesa d'emergència habitacional. Davant aquesta problemàtica, PSC i En Comú Podem Mataró han presentat, com dèiem, aquesta declaració institucional demanant a la Generalitat que millori la gestió de les seves competències en matèria d'habitatge. La declaració que es va portar al ple municipal va rebre sí el suport de Ciutadans. Els altres dos partits de l'oposició, en aquest cas Esquerra i Junts, van reconèixer la lentitud de la mesa d'emergència habitacional, però van assenyalar també la responsabilitat que en aquest assumpte hi té el govern espanyol. I Pessics de Memòria és el documental que repassa la història del barri de Cerdanyola de Mataró des de l'any 1930 fins a l'actualitat, que s'estrenarà divendres a l'Espai Gatassa. Demà s'hi projectarà, de fet, la primera de les tres càpsules del treball que forma part del projecte Barris Comunitats, motors de transformació social, un projecte que impulsa l'Espai Gatassa amb el suport de la Diputació. El treball per recuperar i donar a conèixer una part de la història i cultura del barri de Cerdanyola a través de les fonts orals s'ha basat en la confecció de diferents càpsules audiovisuals amb entrevistes a testimonis, veïns i veïnes del barri. Per la seva confecció s'ha utilitzat també altres fonts, com els que disposen el Centre de Documentació Històrica de Cerdanyola o l'Arxiu Municipal de Mataró.
Net i Polit us ofereix el temps.
Vinga, doncs, arribem a la recta final de l'informatiu Últims Instants, que com sempre dediquem a conèixer a la previsió meteorològica amb el nostre home del temps, el Quim Serra. Bon dia, què ens expliques?
Hola, què tal? Molt bon dia. El temps avui, de moment, continuarà sense complicacions, amb temperatures que van a l'alça. Avui han tornat a pujar les mínimes una mica, un grauet cada dia. I això es nota, per exemple, a principis de setmana cap a la zona de Tordera hi havia mínimes de 2-3 graus negatius, avui ha estat de 0 graus, fa fred, però no tant com en dies passats. I també pugen les màximes, ahir s'enfilaven cap als 16-17 graus en molts punts de la comarca i avui aniran en la mateixa línia. Fins i tot, amb els mapes d'avui a la mà, sembla que, sobretot dissabte, podríem tenir unes temperatures realment d'autèntica primavera amb alguns valors de 20-21 graus, sobretot en zones interiors del Maresme, a prop de la costa, el ventet, la marinada que bufarà, doncs no permetrà que la temperatura pugi tant, però també tindrem valors cap als 18, puntualment als 19 graus. Per tant, situació que es mantindrà ben tranquil·la. Diumenge comencen a baixar les temperatures i la veritat és que la setmana vinent, ara mateix, és una incògnita el temps que farà, perquè hi ha mapes que ens donen l'arribada d'una pertorbació amb vents més humits de cara a dilluns ja, quan en un primer moment semblava que arribarien aquests canvis cap a la recta final de la setmana, però ja podíem arribar entre dilluns i dimarts tenint les primeres precipitacions. Tampoc s'acaben de posar massa d'acord amb les temperatures, sembla que baixaran a partir de dilluns de forma clara, i que la cota de neu entre dilluns i dimarts se situaria cap a uns 900 metres aproximadament. Per tant, l'ambient tornarà a ser força fred, malgrat tinguem un cap de setmana primaveral, sobretot, com ja hem dit, dissabte. En definitiva, haurem de continuar seguint i veient l'evolució de la situació meteorològica els pròxims dies i de moment ens quedem amb aquesta previsió marcada per la bonança, això sí, tant en el dia d'avui com també de cara a demà i durant tot el cap de setmana.
Una i 23 minuts, posem punt i final aquí a l'info d'avui dijous 2 de febrer que hem fet amb la Naomi Esteve. Avui preparant ja continguts de l'Ona Maresma a partir de les 4. Naomi, què ens en pots avançar?
Doncs avui parlarem de la Festa Major d'hivern de Premià de Mar. També parlarem amb la psicòloga calellenca Isabel Pimàs sobre les relacions de parella amb molts casos tòxiques en relació al programa aquest que s'està metent ara a la Isla de las Tentaciones. I també parlarem de moda amb l'estilista Judith Jiménez. I és que avui acabem el programa una mica abans, a 6:15, per l'emissió en directe d'aquesta casa del ple municipal.
Doncs sí, com deia la Naomi, a partir de 6:15, retransmissió en directe de la sessió ordinària del ple municipal corresponent al mes d'octubre, en punt destacat aquest projecte de pressupostos per aquest any que el govern ha pactat, ha acordat, en aquest cas amb Calella en Comú i Ciutadans, entre altres punts inclosos també en l'ordre del dia. Podreu seguir a partir de 6:15. Nosaltres acabem. Víctor Riera, els controls tècnics, i tornarem amb més notícies demà, com sempre, puntuals a la una. Gràcies per haver-nos acompanyat. Un dia més. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.